Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 4. Us parla Pere Joventí Balcells. Des d'avui i fins diumenge arriba la festa Mercat de Mercats 2021 de Barcelona. La gran festa del comerç barceloní posarà en valor els mercats en una nova edició després de la pandèmia. En declaracions al Tot anirà bé de Ràdio Estel, la regidora de Comerç i Mercats de l'Ajuntament de Barcelona, Montserrat Ballarín, anima tothom a gaudir de la festa.
Trenem ubicació perquè ja he tingut l'ocasió de visitar-la abans que comencés i realment la ubicació és meravellosa. Està molt bé entre el edifici del The Hub i el Museu i el Mercat dels Encants de Glòries. És una ubicació que convida molt a visitar-la.
Una nova ubicació per una nova edició que s'engloba també a la Setmana de l'Alimentació Sostenible i com fer-la sostenible des d'una gran ciutat com és Barcelona. Ballarín defensa la personalitat dels mercats barcelonins com la millor carta de presentació de la ciutat i anima tothom a participar a totes les activitats que es faran aquest cap de setmana al recinte. L'home investigat per endur-se el seu fill de 10 anys del país sense permís de la mare preveu retornar-lo mitjans de novembre. Així ho ha assegurat la dona veïna de Caldes de Montbui a través d'un missatge a les seves xarxes socials on explica que el seu exmarit l'ha contactat per dir-li que properament tornarà l'infant via aèria. El 6 de setembre la dona va denunciar la desaparició del nen després que el seu exmarit no el tornés un cop acabat el període fixat per la custòdia compartida. Els Mossos d'Esquadra i el jutge mantenen oberta la investigació. I en política, Albiol serà rellevat de l'alcaldia de Badalona el proper 8 de novembre. L'entrada al registre de la moció de censura s'ha fet aquest migdia un cop els 16 regidors de l'oposició han plasmat la seva signatura. Albiol el rellevarà a l'alcaldia el socialista Rubén Guijarro, que afirma que ara Badalona deixa enrere una etapa de foscor i que treballar per recuperar la dignitat de la ciutat.
En tot moment li hem demanat insistentment que dimitís, que no perjudiqués la imatge de Badalona, de la ciutat, i com deia, avui s'ha constatat el fet administratiu del seu relleu, si més no l'inici del mateix, per acabar amb aquestes praxis, amb aquesta imatge i amb la corrupció del Partit Popular.
Xavier García Albiol considera tremendament injusta la moció de censura i visiblement emocional ha anunciat que el 2023 Badalona tornarà a tenir l'alcalde que vol la majoria de veïns, segons el Popular. I la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, creu que Vic necessita un palau de la justícia, però admet que el seu departament no té la dotació pressupostària necessària. Ciuró ha demanat que l'Estat doti la justícia catalana de més recursos per poder fer front a necessitats com aquesta. La consellera també confia que es puguin tornar a celebrar judicis penals el més aviat possible a la capital de l'Osona. I l'Ajuntament de Girona ha instal·lat el primer parc infantil per a tots els nens i nenes a la ciutat de la plaça de Josep Pla. Aquest serà el primer parc infantil íntegrament accessible de la ciutat, adaptant a infants amb discapacitat. El nou parc comptarà amb gronxadors adaptats, un element de multijoc, molles d'integració i panells lúdics, a més de tobogans o rocòdroms, entre d'altres adaptats també als infants amb discapacitat. I ara els esports amb Pau Massip.
Dembélé podria estar llest pel partit de dimecres contra el Rayo Vallecano. El davanter va passar ahir una revisió mèdica a Finlàndia amb el doctor perquè validi la seva recuperació i el club li pugui donar l'alta mèdica. Si fos així, el jugador podria tornar al terreny de joc dimecres davant el Rayo Vallecano, tot i que pot estar condicionat també per si renova el seu contracte amb el Barça o no. Qui potser no podrà jugar aquest diumenge contra el Madrid és Jordi Alba, que aquest matí no ha entrenat amb la resta de l'equip per una lesió al peu dret. Tot fa pensar que queda descartat pel clàssic i complica les coses a Ronald Koeman, l'entrenador, per tenir un 11 inicial sòlid. Recordem que també compta amb les baixes de Pedri, Braithwaite i Araujo. I en bàsquet, aquesta nit el Barça juga la cinquena jornada de l'Eurolliga contra el Zenit de Sant Petersburg, l'actual equip de Xavi Pasqual. Els blaugranes no han perdut cap partit, però sí han patit en les últimes trobades contra el Mònaco i contra l'Olympiacos grec, aconseguint la victòria a la pròrroga. L'entrenador Jessica Vicius troba en bona forma a l'equip, que venen d'uns dies de descans després d'una setmana molt carregada. I acabem amb motor, amb la primera jornada de entrenaments lliures al circuit italià de Misano, que han demostrat que la cursa de diumenge es vendrà cara. L'equip Ducati no ha afluixat i si es repeteix la combinació de resultats de l'entrenament d'avui amb Fabio Quartararo, no podrà proclamar-se campió de MotoGP diumenge. Bagnaia ha acabat 8è i Quartararo 16è. En primer lloc s'ha situat el corredor Jack Miller i Aleix Espargaró ha estat tercer.
Gràcies, Pau, per la informació esportiva. Més informació d'aquí una hora al butlletí informatiu de les 5. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé, amb Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre...
Camins.
El nou magazín d'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel.
Camins, amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
Quan acaba el dia, comencen els...
Camins.
Us hi esperem.
Bé, de fet, no. A les 8 començarem puntuals. Coses de la ràdio.
Camins.
Els vespres a Ràdio Estel.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària, en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la Confraria del Cava i el suport de 21 cavistes catalans. cavaamcor.cat.
Tot anirà bé, a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Les 4 i 5 minuts dèiem que quan arriba el divendres... Jo no sé vostè, senyor Pedret, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Però un s'aixeca com més content.
Sí. No?
El que passa és que els divendres a la política en realitat es confonen molt amb la resta de dies, no?
Són un dia més. Els caps de setmana també hi ha molta activitat política, sí, sí.
És veritat que vostès no paren mai, eh?
Especialment la gent que es dedica a la política local, però en general tots tenim coses els caps de setmana també, però escolti, no es tracta de plorar, és una activitat a la que ens dediquem perquè volem i ho fem encantats.
I a vostè com li va la vida?
Bé, no em puc pas queixar.
Està prou entretingut, no?
Sí, bàsicament perquè tinc dues criatures petites.
De quina edat?
4 i 2 anys.
Ja li deixa temps la seva agenda política d'estar a casa tant com voldria?
Menys del que caldria. Te n'adones que, en fi, que els veus relativament poc. Però vaja, em temo que com tantes famílies, no?, que entre la feina o a vegades dues feines i altres dedicacions, també poden estar poc per la vida familiar.
És un d'aquells debats que de tant en tant surten i que són realment importants, però que després els va matant el dia a dia, no? La necessitat de conciliar la vida familiar amb la vida personal.
És que és fonamental. Al final, bueno, està tot dit i és difícil sortir dels tòpics, però diguem, s'ha de treballar per viure i no viure per treballar, no?
Està clar. Ens toca parlar de política, senyor Pedret. Tenim el panorama intens, no?
Sí. Hi ha reptes importants a tot arreu, d'entrada els pressupostos, tant els pressupostos generals de l'Estat com els de la Generalitat, i després doncs, altres qüestions que sempre van sorant.
Avui hem estat parlant una bona estona dels pressupostos, a la tertúlia del programa fa gràcia, perquè sembla com que tothom està com marcant territori en aquests moments, negant possibles recolzaments. Aquest matí ho hem escoltat. Pere Aragonès ha dit que estan més a prop del no que del sí, pel que fa als pressupostos generals de l'Estat, i assegurat que a nivell de Catalunya estaven apropant-se cap a la CUP, i després la CUP, en boca d'Eulàlia Reguant, ha dit que no, que la CUP també està més lluny del no que del sí, no?
Jo, si em permeten, potser sortir del guió una mica. Tot això forma part sempre de, diguem, de la coreografia del festeig. I hi ha moments en què sembla que estiguis més lluny, hi ha moments que fas veure que no estàs disposat a arribar a un acord. Aviam, no sabem com acabarà, perquè al final pot acabar de qualsevol de les maneres, però tal com tenim el país, el més normal és que les forces polítiques es mostrin predisposades a parlar dels pressupostos. Perquè necessitem que hi hagi pressupostos tant a l'Estat com a la Generalitat de Catalunya per enquadrar bé tots aquests recursos que també venen de la Unió Europea i posar-los de la millor manera possible a reactivar l'economia del país i, per tant, a permetre un cert alleujament del patiment que molta gent està tenint com a efecte de la crisi econòmica que ha comportat la pandèmia. Per tant, n'hem de parlar.
Li fa mal la postura del president de la Generalitat de no voler el recolzament dels socialistes?
No, la veritat és que a aquestes alçades no, aquest tipus de coses... Em sembla que s'arracona absurdament. És a dir, si jo estés en la seva posició, preferiria tenir marge de negociació amb diverses forces polítiques i, per tant, si n'hi ha una que et colla amb coses que consideres que no són raonables, tenir el marge de poder acordar amb altres formacions polítiques. Fent les coses com les està fent i dient el que està dient és que es posa completament en mans de la CUP. Vaja, jo si fos el negociador de la CUP em fregaria les mans, perquè, clar, havent-hi com hi ha altres forces al Parlament, doncs s'arracona Pere Aragonès a haver de negociar només amb la CUP. En fi, ell sabrà, però en qualsevol cas, el que nosaltres hem estat sempre disposats a fer és parlar de pressupostos, perquè ens sembla que la primera força de l'oposició té l'obligació de fer una oposició responsable i constructiva. Evidentment tenim les nostres prioritats, poden no coincidir amb les prioritats pressupostàries d'Esquerra, o almenys no en tot, i després estan qüestions que són massa òbvies, però vaja, les repetiré. El projecte polític en termes generals, evidentment, és molt diferent. Nosaltres no estem a favor d'un intent de que es produeixi una secessió de Catalunya respecte a la resta d'Espanya, però per parlar de política industrial, per parlar de política econòmica, per parlar del finançament de les universitats, per parlar de el 03, per tot això, doncs parlem, no?
El que passa és que, clar, m'imagino que no deu ser fàcil prendre una decisió que comporti que algú després l'acusi d'haver trencat la unitat independentista, en aquest cas, no?
Clar, però això, perquè ells s'hi entesten, diguem, si trencats, estan trencats de fa temps. O sigui, no, la qüestió és que no tenen una estratègia compartida per fer res, perquè en el fons tots ells, per diferents vies, i ho confessin com ho confessin, saben que allò que pretenien fer, doncs han acreditat que no és possible fer-ho. Aleshores, bueno, cadascú intenta parlar amb el seu públic d'una manera o d'una altra per anar aterrant a poc a poc o no al principi de realitat, però la qüestió és que es fa temps que estan trencats. Fins i tot a vegades dins de cadascuna de les formacions i no només entre elles. Per tant, està bé, si volen mantenir una aparença de fer un bloc i de més, doncs és una opció política que han pres, però la realitat del país va per un altre costat. I això és el que ens preocupa, que voldríem un govern que atengués a la realitat del país. I, en canvi, tenim un govern més ocupat de mantenir el relat i una certa fantasia que de preocupar-se de l'aquí i ara.
Home, però s'ha notat, no?, un canvi a la governabilitat, un canvi a l'hora de parlar de política, de la presidència del senyor Quim Torra a la presidència del senyor Aragonès. No?
Sí, però, clar, clar, li he de reconèixer. Però és que allò d'en Quim Torra, amb tot el respecte, és que era molt gros, és que, diguem, s'adreçava a una fracció del país molt, diguem, en posicions, no diré, no vull dir radicalitzades, però en posicions, diguem, massa allunyades de la percepció de la realitat del país que tenia molts altres conciutadans, no? En aquest cas, em sembla que Esquerra Republicana és més conscient de la realitat social i política del país, però, efectivament, li costa molt allunyar-se dels paràmetres de la darrera dècada.
Però, si ens arriben a dir que el president de la Generalitat estaria assegut en una taula de diàleg amb l'Estat, si això ens ho expliquen fa 2 anys, no ens ho hauríem cregut.
Potser no, però recordo que aquella declaració del Palau de Pedralbes era amb Quim Torra com a president. Pedro Sánchez i Quim Torra van fer aquella declaració i van donar, per tant, els primers passos. Al final, quan, diguem, el diàleg és inevitable i s'obrirà pas. I li posin, diguem, els obstacles que li posin els que en són adversaris. És tan així que fins i tot Quim Torra va acollir aquesta reunió al Palau de Pedralbes, no? Però esperem que a poc a poc i amb paciència pugui anar donant fruits a aquesta via del diàleg, que és el que nosaltres esperem.
Avui la presidenta Balear ha estat a Catalunya, s'ha entrevistat amb el president de la Generalitat i li ha demanat que estigui present en la negociació del que és el finançament de les comunitats autònomes, perquè pot ser determinant, efectivament, el paper de Catalunya en el repartiment d'aquests diners. Què creu que farà Pere Aragonès?
Si hem de jutjar pel que ha passat fins ara, seguir practicant la política de cadira buida, el que em sembla un error dels pitjors que es poden cometre, perquè en política no hi ha espais buits, sempre l'ocupa algú. I el paper de lideratge en la definició del model de finançament autonòmic que Catalunya havia exercit tradicionalment, ara l'està exercint bàsicament el País Valencià, amb el president Ximo Puig al capdavant, que està molt interessat en que hi hagi un finançament autonòmic que sigui més just per comunitats com la seva, com Catalunya, o com les Balears, no? I, per tant, aquí, aquesta aliança, diguem, entre la Francina Armengol, en Ximo Puig, la Generalitat de Catalunya i també altres comunitats que no surten, diguem, especialment ben parades de l'actual model que s'hauria d'haver renegociat ja fa uns anys, doncs és una aliança a explorar. Per què no ens posem a encapçalar-ho? Per què no ens posem a col·liderar-ho amb altres? Doncs n'hi ha que els hi trenca el relat si fan això I aleshores practiquen una política de cadira buida, però, clar, això no funciona bé mai.
Tornar a formar part de les taules negociadores amb l'Estat o a nivell de repartiment autonòmic de pressupost, això no ha de ser fàcil, segurament, després dels anys que venim. Hem vist a les últimes jornades com el president de la Generalitat tornava a demanar a Junts per Catalunya que estigués present en la taula. Junts per Catalunya insisteix en que sí, però sempre i quan, efectivament, acceptin. Bé, és una cançó que ja ens coneixem, no?
Sí, però, aviam, jo puc entendre, i faig l'esforç de comprendre els punts de vista dels meus adversaris, puc entendre que després d'haver dit i fet determinades coses i d'haver convençut a parts de la ciutadania de que ara tocava, diguem, trencar amb el passat i fer una altra cosa, ara els hi costi, diguem, funcionar en els paràmetres en els que estem, que és el d'un estat autonòmic, en una Europa que va fent una construcció federal, etc. Però aquesta és la realitat que tenim, i a més, quan un governa té responsabilitat cap al conjunt de la seva societat i de la seva ciutadania, no només cap als seus electors. Aleshores, fer deixadesa de funcions i no ser en els fòrums en què cal representar els interessos de la societat catalana en el seu conjunt és altament irresponsable. Nosaltres ho hem dit del dret i del revés. O sigui, no demanem que vagin allà a defensar el que el PSC defensaria. Anem a demanar que hi vagin com a govern de Catalunya a defensar el que ells creuen que és bo pel conjunt de Catalunya. Ja discreparem aquí sobre el que considerem que és bo o no. Però com a mínim que hi vagin.
Has sigut més tranquil a Catalunya ara, eh?
Hi ha una... Jo crec que és constatable que s'ha rebaixat la tensió, però, clar, encara queda camí a córrer per refer confiances que es van trencar.
Segur que bona part de... també el fet de que avui estiguem una mica més tranquils, ho dic simplement veient els balcons, no? Com ha baixat també molt el nombre de banderes, ja no tant catalanes o estelades, sinó banderes que feien referència a la llibertat dels presos, no? El fet de que hi hagin sortit els presos ha contribuït d'alguna manera també a aquesta serenor, no?, que notem d'alguna manera.
Tinc aquesta percepció. Tampoc em consta que hagin sortit ja estudis sociològics sobre la qüestió per tenir, diguem, dades...
Segurament no cal, de tota manera, senyor Pedret, no?
Potser no cal, però, bueno, però segur que a l'acadèmia segur que hi ha algú fent-ho.
Seguríssim, sí. Seguríssim.
Però ho dic perquè m'agrada parlar amb dades, no? Però la meva percepció és aquesta, que sí, que ha tingut aquest efecte. El que passa és que això no vol dir que puguem oblidar les raons estructurals per les quals hem arribat a la situació en la que estem. La política s'ha de fer responsable també no de l'epidèrmic i de la tensió, diguem, conjuntural, sinó de les raons estructurals que porten a una determinada situació i procurar descomposar un problema complex en problemes més a l'abast de solucions que puguem donar en el curt termini, no?
Perquè li vull fer una pregunta complicada. M'imagino que és complicada. Bé, les votes mai no són complicades, en realitat, no? Què fem amb Puigdemont?
Francament, no li sé dir. Crec que això és un problema sobretot en el camp independentista, no? Que jo crec que tenen, diguem, menys part del camp independentista té allà, diguem, un lideratge que li costa situar, i a més com més temps passa cada cop li costa més situar en els paràmetres diguem, de la política actual a Catalunya. Clar, al final està allunyat de la política catalana actual i els líders, fins i tot del seu propi partit, tenen la necessitat d'adreçar els problemes d'aquí i d'ara, no? Francament, no ho sé, però sap què li puc dir? Crec que els problemes del conjunt de la societat catalana han de passar per davant de consideracions d'aquesta mena.
Ja. Li pregunto ara com a primer secretari al PSC. Hem estat parlant abans d'aquest moviment Barcelona és imparable, que hi va treure unes 1.000 persones a la... entre 1.000 i 1.200, sí. No sé exactament. A la plaça de Sant Jaume hem escoltat... hem tingut dues versions. Primer la d'Enric Bárcena, el portaveu de Barcelona en Comú, i després Jordi Martí Galvis, portaveu de Junts per Catalunya. No? Hem vist molta acusació des de Barcelona en Comú cap a com si Junts per Catalunya estigués al darrere, d'alguna manera. Vostè com rep tota aquesta història? Vostè com veu tot aquest moviment? Qui creu que hi ha al darrere?
A veure, hi ha de fons a Barcelona sectors socials bastant diferents entre si que no acaben d'estar satisfets amb la gestió municipal per diverses raons. I alguns d'ells fins i tot sectors que havien votat a Barcelona en Comú. I com és per diverses raons, és difícil, per dir-ho així, construir una plataforma o un moviment que ho agrupi a tot. I d'altra banda, hi ha alguns sectors polítics i econòmics de la ciutat que voldrien reconstruir una opció potencialment guanyadora de centre-dreta, no? I usant els mecanismes que creuen que són més útils en cada moment. Jo tinc la percepció que aquesta plataforma és un d'aquests instruments, no? I no tinc res en contra de que el centre-dreta barceloní es recomposi. Al cap i a la fi, els resultats que va obtenir Junts per Catalunya a les darreres eleccions no s'acaben de correspondre amb el que sociològicament crec que representa el centre-dreta barceloní. Mm-hmm. Però, clar, el que estaria bé és que ho fessin de manera transparent i sense pretendre fer-se passar per el que no acaben de ser. Però, en qualsevol cas, crec que el que cal fer és escoltar els diferents sectors socials de la ciutat i veure si és que hi ha coses que es poden fer millor, que em sembla que sí.
De fet, Jaume Collboni va ser el primer, en aquest cas representant del govern municipal, que va acceptar rebre, tot i que crec que no, de moment no han acceptat anar-lo a veure. Mm-hmm. No? Efectivament, perquè allà hi ha una crítica implícita també cap al Partit dels Socialistes de Catalunya, que forma part del govern municipal. No?
Sens dubte. I nosaltres pensem que les crítiques s'han d'escoltar. De fet, el PSC és una força que a la ciutat té una àmplia experiència de govern i sempre hem procurat que el model de ciutat que anàvem construint fos dialogat amb la ciutat, amb els diferents sectors socials de la ciutat i compartit. Hem fet la ciutat dels anys 80 i 90 molt en complicitat amb el moviment veïnal i ens sembla que cal parar l'orella. I hi ha crítiques de les que es fan que ens poden semblar desaforades, però n'hi ha d'altres que són raonables. I, per tant, cal atendre-les i cal veure com fem entre tots una ciutat que estigui, diguem, endreçada, que crec que és una de les preocupacions que expressa amb diferents noms molta gent, no? Hi ha gent que la veu insegura, hi ha gent que la veu bruta, hi ha gent que veu que hi ha incivisme. A cap i a la fi, jo crec que hi ha una certa pulsió per veure una ciutat una mica més endreçada.
Yeah.
I jo crec que és perfectament compatible amb polítiques de progrés i de transformació social.
Canviem de ciutat, tot i que segurament després tornarem, però no és un moment de l'àrea metropolitana. Uh-huh. Anem a Badalona. Uh-huh. Ha parlat últimament amb Rubén Guijarro.
Sí, he de dir que no he volgut molestar-lo molt, tenint en compte que se li ha girat molta feina.
Sí, deu estar entretingut, no, diríem?
Sí, se li ha girat molta feina. Però bé, en fi, la veritat és que és una situació francament inesperada, no? Ha sortit aquesta informació, el senyor Albiol ha reaccionat molt malament, que és mentint amb les explicacions sobre el que havia passat. Les mentides tenen les potes molt curtes, però en aquest cas curtíssimes, no? Perquè en pràcticament hores es anava desmentint tot el que Albiol anava explicant, i jo crec que les diferents forces polítiques que estan representades al consistori han convingut en que no pot ser que hi hagi al capdavant de la ciutat una persona sota sospita d'aquesta manera. No?
Però és curiós perquè ens parlen d'una Badalona molt dividida, no? El mateix Albiol, en un dels tuits que ha publicat, després ja de que coneguéssim tots l'acord, és una enquesta en la qual a ell se li dispararien les intencions de vot, mentre que la resta perdria tothom.
Sí. Permetim que sigui escèptic amb les enquestes que encarrega un partit polític i especialment en aquestes circumstàncies, que jo crec que fins i tot és difícil de fer-la tan ràpid, fins i tot si és una enquesta flash, ja ho veurem. Però al final això no va de si un treu un regidor més o un regidor menys, sinó que va de que un determinat model de lideratge que consisteix en predicar una cosa i fer tota una altra, doncs jo crec que no pot rebre premi, diguem. Tu estàs intentant erigir-te en el que dicta, el que és ètic o no a la ciutat, el que és moral i no, i després tens, diguem, una societat a Belize que dius que no té res a veure amb el Partit Popular, però després el número 2 del Partit Popular a Badalona hi era, que dius que era inactiva, però després resulta que sí que tenia compra i venda d'accions. Aquest tipus de conductes no poden premiar-se en política, i jo crec que si forces polítiques tan diferents com les que s'han posat d'acord a Badalona i amb una història de desencontres com les que tenen s'han posat d'acord en aquesta ocasió, penso que estan interpretant un sentiment de la ciutadania, que és que no volen que el Albiol estigui al capdavant del consistori.
I una cosa, si em permets un parèntesi, sortim de Barcelona, Badalona i de tot en si, no? La política cada vegada està més fiscalitzada, Cada vegada és més difícil saltar-se les normes, no?
I és bo.
Absolutament d'acord.
És així. Jo diria que no m'ha arribat a extrems anglosaxons, en el sentit de que també es fiscalitzin i penalitzin qüestions que tenen a veure amb comportaments de la vida privada que no són, diguem, que no són ni delictius ni són dolents, no? Aquestes coses de... O als Estats Units a vegades hi ha gent que no aconsegueix la reelecció perquè s'ha divorciat, no? Bueno, afortunadament som gent mediterrània i aquestes coses, doncs no passa res. Però sí que cada vegada està més fiscalitzat i hi ha més normes respecte a la transparència i passes comptes, i això és bo.
Deixem que li pregunto un moment per Madrid. Què li ha semblat l'acord amb el Partit Popular pel tema de la renovació de les cúpules judicials, tret del Consell General del Poder Judicial? Mm. Però sí que sembla que hi ha acord important al Constitucional, per exemple.
Sí, a veure, com tot, segur que això pot ser objecte de crítica, perquè, en fi, el sistema d'elecció d'aquests òrgans, doncs, té les seves servituds i porta a que hagin de ser les grans formacions polítiques les que es posin d'acord per assolir les majories que es requereix. Però no podia ser que seguissin tots ells amb aquesta situació de bloqueig i de places que quedaven vacants i no es cobrien. I, per tant, en aquest sentit, és una bona notícia.
He llegit un parell o tres de titulars. A mi m'agrada molt fer allò, lectures molt transversals. El resum seria que s'ho han repartit una mica.
És que és pràcticament inevitable que, havent-se de posar d'acord dos grans formacions polítiques, al final es posin d'acord en perfils que més o menys es corresponen amb els ideals i valors d'aquestes dues formacions polítiques. Uh-huh. Ara, això sí, cadascú en el seu càrrec haurà d'actuar d'acord amb el que marca la normativa i amb independència, que és el que ha de caracteritzar aquests òrgans.
Veu perillar la relació amb Podemos? Estic canviant de tema, lògicament.
A veure, la relació amb Podemos ha perillat de tota la vida. L'ambició fundacional de Podemos...
Però el senyor Sánchez se'l veu dormir molt tranquil, no? Sí. Ho dic per aquella frase mítica,
sí,
no?
Sí que va ser coneguda aquesta frase. Però, aviam, Podemos va néixer amb l'aspiració de substituir el gran partit de l'esquerra espanyola i fer-li el sorpasso, aquell sorpasso somiat ja per Anguita i que no acaba d'arribar mai. Doncs això era la seva ambició. Com a soci, diguem, menor dins del govern de coalició a Espanya, fa el que hem vist moltes vegades fer els socis menors de les coalicions, que és fer tot el que pot per marcar perfil, atribuir-se els èxits i, diguem, procurar expulsar-se les responsabilitats d'allò que no va prou bé o no va prou ràpid, etc. No? Bueno, jo crec que s'ha de comprendre que sigui així, s'ha de tenir paciència i procurar que el que avanci sigui el programa de govern que el seu dia es va signar.
Ferran Pedret, ha vist com s'obria la porta i apareixia un col·laborador del programa, que m'imagino que es coneixen, no? Vostès, aquí Ferran Pedret, aquí Gonzalo Bernardos. Sí. Gonzalo, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé.
Estupendo, de divendres, no? Ell arriba sempre content. Li passa el mateix que a mi, no? Que arriba content perquè és divendres.
Ja és l'últim acte de la setmana.
Quin és l'últim acte de la setmana?
Venir aquí,
això està molt bé. El Gonzalo, l'altre dia, parlava de Pablo Casado i deia que si Pablo Casado insisteix en anar per la vessant econòmica, corregeix-me si m'equivoco, estava completament perdut, perquè efectivament ve un temps de recuperació econòmica. És veritat que es va matisant, però vaja, l'altre dia parlàvem d'una recuperació del 5-7% per Espanya, que ja la voldríem, no?
Sí, però compta dues coses, Toni. Un, la indústria ha parat parcialment perquè han comès l'error impressionant de que tots els subministraments vinguin del sud-est asiàtic, en lloc de repartir-los en la proximitat. I dos, el turisme està recuperat en part, només en part.
Yeah.
Una recuperació plena del turisme i de la indústria, jo crec que encara superarà les previsions de l'FMI.
O sigui, vols dir que serà superior al 5,7?
Sobretot al 6,4 en l'any vinent. Perquè, a més, les dades d'ocupació continuen anant molt bé. En el mes d'octubre continua guanyant-se ocupació, un aspecte que realment és bastant estrany. I fixa't que les persones en ERTO, en el setembre del 2021, ja només estaven en 232.000.
Yeah.
Van arribar a 3.614.000. Per tant, moltíssima gent deia que hi hauria 350.000 llocs de treball irrecuperables que s'anirien directament a ERES. i no ha estat així.
Ja. L'Enric Barcén abans, el portaveu de Barcelona en Comú, quan hem parlat a la primera hora amb ell, ens deia que Barcelona està pràcticament en el segon lloc en la recuperació econòmica, està creixent molt bé. Segurament hi ha ganes de la ciutadania, però també de vostès, no? De que les xifres comencin a somriure i que la gent que està tan cansada de tot el que venim, perquè tenim una ressaca clara, no? De la pandèmia, del tancament, dels ERTOs, de tot això, doncs comencem a tenir una mica d'alegria, no?
Sí, a veure, que les dades, diguem, no direm macroeconòmiques, perquè si estem parlant d'una ciutat no sé si podem parlar en aquests termes, però que les dades vagin bé, evidentment és una bona notícia. Ara, des del punt de vista de projecte polític a la ciutat, a nosaltres el que ens preocupa és que això es comenci a notar en la vida del ciutadà, en la butxaca, però en la vida, no? En el fet de que recuperi una feina, que tingui una perspectiva d'estabilitat en la feina, que millori les seves condicions materials, en el fons, no? Perquè quan un mira quines són les topografies de les crisis al país, no? Es mira la crisi dels 70, es mira la crisi dels anys 90, es mira la crisi del 2008, o ara la de la pandèmia, el problema és que les topografies, si els anessis posant en mapes amb transparència, pràcticament cau tot sempre sobre els mateixos barris. Uh-huh. Potser la gent ha anat canviant i hi ha hagut llocs on s'ha produït fenòmens de canvi de població, però pràcticament sobre els mateixos barris. Això té un efecte demolidor, especialment sobre barris que tenen un alt percentatge de gent que queda sempre, diguem, una mica al marge de la recuperació, no? Perquè, en fi, el model econòmic es va transformant. I a vegades, quan parlem de transició verda, transició digital i de més, correm el risc d'oblidar-nos de gent a qui encara li queden 15 o 20 anys de carrera de cotització per arribar a l'edat de jubilació i que no es transformarà de cop en un programador, no? O sigui, no es posaran a desenvolupar software. A Barcelona ha d'aspirar a tenir aquí hubs de tecnologies de la informació.
Que s'anunciava ahir, per exemple, tot, no?
Necessita tot això.
Jo crec, Ferran...
Però també necessita l'altra gent, no la pot deixar al marge.
Que les eleccions properes a Barcelona 2023 venen un fenomen molt emocional, molt. És el que sigui menys Colau.
Home, pels no colauistes. És a dir, ahir ho va dir algú, no? Va dir, diu, que Colau és una persona que no agrada, tret de qui li agrada molt. Que segurament és el secret de la majoria dels alcaldes,
Jo no sé si s'atrevirà a dir-ho al Ferran, però Colau té enquestes molt dolentes. Molt dolentes.
Bueno, jo no les he vist, però és possible.
Què diuen aquestes enquestes, Gonzalo?
Doncs fins i tot estan fent...
Enquestes fetes per Barcelona en Comú? Fetes per l'Ajuntament?
Jo no dic la font, perquè si no seria massa compromès per la meva part. Jo escolto i quan em diuen que puc reproduir, reprodueixo, però la font no. Són tan negatives que estan portant-la a dubtar sobre si es presenta.
He de dir que venia cap aquí sentint una ràdio on es comentava això, que Colau tenia dos enquestes, que havia d'acabar de veure els resultats per decidir si es presentava o no. Però en qualsevol cas això és una cosa del nostre soci de govern. Jo, quan en Gonzalo Bernardo em comentava això, ja t'entenc el que em vols dir, jo estava expressant una preocupació, diguem, de fondo, sobre, o sigui, al marge del resultat de les següents eleccions municipals, el que és important pel país és això, perquè si no, en els barris pot arrelar un tipus de resposta política a una situació de crisi que és enormement perillosa, no? Però sí, efectivament...
Està parlant d'una certa por a l'extrema dreta?
Bueno, digui-li por, o sigui, no li vull dir por, una prevenció, perquè jo crec que correm el risc de que davant d'una percepció d'una ciutat insegura, davant d'una situació de crisi on algú pugui percebre que se'ls deixa enrere, etc, és com el còctel perfecte perquè pugui arrelar...
El populisme,
Exacte. Aleshores, jo crec que el conjunt dels poders públics, i especialment els poders públics on l'esquerra té alguna cosa a dir, han de fer el possible per donar a entendre que no volem deixar a la gent al marge de la recuperació i que estem disposats a fer tot el que calgui perquè els barris siguin entorns segurs en els que, a més, diguem, la gent pugui fer la seva vida al carrer amb convivència i amb total normalitat i tranquil·litat. I nosaltres, evidentment, no estarem d'acord amb... i intentarem combatre el plantejament de les eleccions del 23 com una mena de referèndum Colau sí, Colau no. Yeah. Em sembla que la cosa... Més aviat, i potser arrisco aquí una mica, Gonzalo, ja que em punxes, més aviat la qüestió és definir què farem després de Colau. No crec que sigui tant ja una qüestió de si Colau, si Colau no.
Sí, vostè està convençut que estem davant la darrera legislatura de Colau a l'alcaldia de Barcelona.
Ho decideixi ella o les urnes, em sembla que és això.
Entre línies ha dit que no es presentarà.
Això, sí, no, sí, ha quedat ben clar. Dilluns, què passa en aquest programa? Doncs, d'entrada, una cosa que a les dues persones que ens acompanyen interessarà molt. Tenim l'escola de pares, tots els dilluns aquí al nostre programa. De què parlem dilluns? Xavi Chalé, bona tarda, Xavi.
Bona tarda i salutacions a tots, sobretot Gonzalo, bona tarda i una forta abraçada.
Igualment.
I sempre s'aprèn a escoltar alta, com sempre.
Bé, i escoltant l'escola de pares també, no? Perquè tenim un tema dificilíssim dilluns. Té a veure amb els adolescents, no?
Té a veure amb els adolescents i com eduquem els adolescents. I tindrem a l'Alba Castellví, una persona que és mestra, que a més doncs, és mediadora, i que a més doncs, ha escrit diverses publicacions. I una d'elles, precisament, és això, educar els adolescents. Sí que és cert que, bé, els que tenim fills i filles adolescents, doncs hi ha molts moments que ho passem d'allò una mica angoixant, perquè saber en molts moments tenir la resposta o que en molts moments no hi hagi aquella irritabilitat segons amb què, doncs és complicat. És
seguríssim. Complicat. Dilluns en parlem amb el Xavi Chalé aquí al Tot anirà bé de Ràdio Estel. Una abraçada, Xavi. Bon cap de setmana.
Igualment, bon cap de setmana a tots.
Adéu. Li amoïna, senyor Pedret, el pas del temps i quan els seus fills, que no tenen 4 i 2, ja comencin a...
No sé si posar-me així existencialista. No, el pas inexorable del temps comença a preocupar, diguem, a partir dels 30. No? Però sí, és una cosa que efectivament preocupa. Ara veus els nanos, quan amb 4 i 2 anys tots són primeres vegades,
clar.
I no et dic que amb 42 anys pensis en que hi ha coses que potser serà l'última vegada que les facis, però comences a pensar en aquesta perspectiva, sí.
Que ràpid va tot, eh? Que ràpid
són,
va tot.
La vida són 4 dies.
Ja. Gonzalo, que bé que s'acaba l'adolescència, no? Una de les millors coses de l'adolescència és que s'acaba un dia, no? Vull dir...
Home, mira, com tot té les coses bones i té les coses dolentes, i tot depèn dels xavals. Hi ha xavals que l'adolescència la passen com si no fos res i altres que tenen moltíssims problemes. És qüestió, sobretot, dels pares d'aguantar-se.
Escolta, estic pensant que nosaltres fem, perquè el Gonzalo Bernardo ens ensenya economia, val? Cada divendres ens ve ensenyar economia, que avui tenim un tema... Jo no sé si és economia o és horror o el que és el preu de la llum, no?
Jo et diria presa de pèl.
Presa de pèl.
Autèntica presa de pèl.
Sí? Vol dir alguna cosa, senyor Pedret, sobre això? No sé, ho dic perquè com estem...
A veure, jo crec que la percepció ciutadana és coincident amb la del senyor Bernardos i que cal fer-hi alguna cosa, i em consta que el govern espanyol està intentant moure amb altres coses a nivell de Unió Europea.
Fernan, és l'únic que ha fet... alguna cosa a nivell europeu. I amb un mecanisme bastant imaginatiu. No li permetien posar un preu màxim i l'ha posat, diguem, amagat aquest preu màxim. De tal manera que al final pràcticament les comptes surten, el que pagaran les famílies en el 2021 serà el que van pagar en el 2018.
Bé, ara parlarem de seguida d'això i després ja el deixo anar, senyor Pedret, que m'imagino que té
no,
pressa.
Pateixi,
és vostè del Barça o no?
Ara em farà perdre vots, però no sóc molt futbolero. No. Si de cas tinc una certa falera per l'Europa, per qüestions familiars i sentimentals...
Aquí
però
coincidim,
no.
Però deixi'm dir-li que en aquests moments no perdrà vots, no? Segur que no. Ha estat un plaer, senyor Pedret. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vostès.
És el primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya a Barcelona, diputat del Parlament, Ferran Pedret, avui el nostre convidat. Ara fem una pausa. Quan tornem, aprendrem d'economia. Un dia hem de parlar d'economia domèstica, Gonzalo.
El que vulguis.
Qui porta els diners a casa? Qui controla els comptes a casa teva? Tu o la teva dona?
Els controlo jo, per una anècdota que, si vols, després...
Oi, tant, que... Oi, això m'interessa molt.
Te l'explico.
Ara donaré el telèfon públicament per si la dona de Gonzalo Bernardo es vol trucar o dir la seva o alguna cosa. Fem una pausa, tornem de seguida. Ràdio Estel, el Tot anirà bé.
Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
I ho explicaràs? Si et pregunten, tu ja ho tens clar. Tu escoltes Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra, el programa d'havaneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat havanerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión. Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger. Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. A Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín. They can call me whatever they want. Call me crazy. You can call me whatever you want. But that won't change me. I just don't care.
Ara 20 minuts i arribem a les 5 de la tarda. Fins a les 6, aquí estem. Això, Ràdio Estel, és el Tot anirà bé. Ens agrada la ràdio perquè la ràdio és un senyal de la vida, no? Anem parlant d'una cosa, anem parlant de l'altra, allò que diem tots els dies. Ara m'està dient el Gonzalo en Palmas, eh? O sigui, vas passant d'una cosa a l'altra, és veritat, però això ho fem sempre, no, Gonzalo? Tu vas pel carrer, trobes un, parles d'una cosa...
Però amb molt poc descans, i no és el mateix parlar amb algú pel carrer que escoltant milers de persones com succeeix a la ràdio. La responsabilitat és molt més gran.
Però això no li diguis a ningú. Això no li diguis a ningú. Sobretot perquè, de veritat, que nosaltres, quan ens posem aquí, gaudim molt del que fem, amb la qual cosa treballem bé la responsabilitat.
Jo ja saps que sempre et dic que aquesta és la primera part del cap de setmana perquè vinc aquí a divertir-me, a passar-m'ho bé.
Això és una conclusió a la que volem que arribin tots els col·laboradors. Fins i tot si hem de parlar de coses tan dures com això del preu de la llum. Perquè estem una mica espantats, és a dir... No hi ha res pitjor que quan comencem a prendre paraules que no tenim ni idea, ara estem parlant dels megawatts hora, no? De quants diners ens costen els megawatts hora? Avui estan per sobre dels 200 euros.
Sí, 203,54. Però la referència... Mira, la referència perquè aquí el que li importa, jo crec que a la immensa majoria de la gent, és si a mi m'afecta que el preu de la llum estigui tan car. Clar. I hi ha que dir-li que depèn del contracte que tingui.
Ja.
No és el mateix que tingui un contracte que està basat en el preu de mercat, és a dir, la relació entre l'oferta i la demanda d'electricitat en el mercat majorista, o que està, d'alguna manera, basat en un acord amb una empresa elèctrica.
Ja.
Si està basat en el mercat, fluctua. I quan veu que, per exemple, en pocs mesos ha passat de 60 a 203,54, doncs li pot agafar un atac de cor. Com a mínim, preocupació per dormir per la nit. Si, en canvi, ha signat, encara que no ho sàpiga, a principi d'any, un acord amb l'elèctrica que accepta el preu que li ha proposat, doncs probablement estigui pagant realment l'equivalent a 60 euros megawatt-hora.
Això recorda una mica, segur que és molt diferent a altres coses, però una mica el mateix que quan signes una hipoteca, si la fas a preu fixe o preu variable,
no? És així. El que passa que hi ha una diferència, saps? Normalment, si tu agafes i contractes alguna cosa que et dona seguretat, uh-huh, val? Pagues un preu més car, val? Per exemple, ara tu contractes, seguint el teu símil, una hipoteca.
Sí.
I contracto una hipoteca tipus variable, Euribor més 1, uh-huh, i en aquest cas estaré pagant doncs, aproximadament un 0,6, un 0,7. I si contracto una hipoteca fix, i la contracto amb molt bon tipus d'interès, estaré pagant entre l'1 i l'1,20, entre l'1 i mig.
Yeah.
Val, és una diferència perquè la que em dona seguretat, la seguretat es paga.
Uh-huh.
I així ha succeït sempre en el mercat de l'electricitat. Els contractes que tu pactaves amb una elèctrica que te conservaven el preu tot l'any eren més cars que els contractes basats en la confluència de l'oferta i la demanda de cada dia.
Em deixes que faci un incís? Ho dic perquè abans has començat, jo crec que molt d'encert, dient, un es planteja si li afecta o no li afecta.
Clar.
Home, més enllà del que és el rebut concret de cadascú, en el que es dona és exactament això que estàs dient. Hi ha una altra cosa, aquesta setmana hem vist que hi ha comerços i de més que estan dient que pujaran els preus. Per què? Doncs perquè efectivament a ells també els puja el tema del transport, el tema de la llum. És l'excusa que han donat.
Exacte.
Ah, és una excusa.
Exacte. No, jo te faig una pregunta, com això és una xerrada entre tots dos, a veure tu què opines. Tu vas veure que l'any passat van baixar els preus en els comerços, en l'alimentació...
No, clar que no.
Veritat que no. I com era si l'electricitat estava baratíssima, com mai de barata? Com era si el cost de transport era molt més baix perquè no hi havia...
Però no hi havia transport.
Transport. Sí. Com era perquè el preu del petroli, fins i tot, va arribar moments en què, per no tenir l'estoc, el que produïa el petroli pagava i no cobrava. Llavors, quan les coses van malament, els preus de l'alimentació no baixen,
uh-huh.
I quan les coses van bé i incrementen els costos, els preus de l'alimentació puixen. Vull dir, el que està succeint ara és que les persones que estan davant dels grans supermercats se'n donen compte que la gent té més calés, que les coses estan anant millor. I sap que ara pot repercutir l'augment de preus i fins i tot incrementar el seu marge de benefici. Llavors, hi ha una part de l'increment de preus que viurem en la compra diària que està justificat,
yeah.
Però hi ha una altra part que no.
Yeah.
I el que està justificat és el que has dit tu, perquè ha pujat el petroli, perquè realment ara
el
cost de transport són superiors, perquè, per exemple, per determinats productes que venen de la Xina hi ha menys capacitat de transport i, per tant, els supervaixells cobren més, i també perquè repercuteixen costos indirectes com és, i és un important, l'electricitat. Ara, deixa'm que et tregui un tema que jo, sobretot, reivindico. Perquè es parla molt dels treballadors, la seva productivitat, etcètera, etcètera. Com pot ser que hi hagi empreses que no tinguin contractes a llarg termini i preu fix de l'electricitat?
La veritat és que sorprèn.
Doncs la immensa majoria.
Per desconeixement, segurament, no?
No sé. Jo... Ho tinc clar.
Jo t'he de dir...
Per mala gestió.
Segurament. Jo t'he de dir... Per això he posat el tema del desconeixement. Que jo no tenia ni idea d'això. És a dir, jo no sabia que tots tenim un contracte en el que signem una clàusula de fixa o variable, i tinc la sensació que la majoria de gent no ho sap, tampoc.
No ho sap. Per això he començat aquest programa explicant la diferència, i en lloc de parlar de paraules tècniques, parlar-lo perquè tothom...
Clar, que ens entenguem d'aquesta història,
i,
no?
Però, clar, tu no ets un professional. Tu ets un professional de la ràdio.
Sí.
I com professional de la ràdio, a tu la ràdio no se t'escapa una.
Yeah.
Però no podem suposar que a tu, a l'economia, no se t'escapi una.
Una?
M'entens?
Sí, clar.
És com jo. Jo vaig al mecànic i al final trobo un mecànic que crec que és un mecànic que és una persona meravellosa, perquè em dirà les coses clares. No em dirà aquestes rodes...
Ui, s'han de canviar...
Compte. I al final les acabaré canviant, però tinc la sensació que no tinc clar si les havia de canviar.
Yeah.
En canvi, aquest mecànic al que vaig jo m'ha guanyat la confiança. I, per tant, jo, el que em digui, tinc la meva confiança. Perquè un no pot saber tot. Llavors, en aquest cas, estem parlant de persones que porten un negoci, que són empreses grans o mitjanes, i que realment, dins dels seus costos, el cost de l'electricitat pot suposar el 5%, o quasi el 5%. És un cost important. I s'haurien d'agafar i s'haurien de tenir una política energètica adequada. És com si imaginéssim que Iberia, el cost del queroxè, és el dia al dia del mercat? No, Iberia el planteja a períodes llargs. Fins i tot Iberia es cobreix de les variacions del tipus de canvi per intentar que realment les coses alienes al seu negoci principal
li
afectin al menys possible.
Clar. També Iberia és una gran consumidora de querosè. En aquest sentit, per arribar a una negociació d'aquestes característiques, no pot ser una pime, segurament. Has de ser una gran empresa, no?
Clar, i Toni, com tu consumeixes força electricitat, doncs tens poder de negociació. Vale. I aquí, incís, teòricament. Ja t'explicaré per què teòricament.
I per què?
Jo ja saps que vaig ser vicerrector de la Universitat de Barcelona i nosaltres gastem molta llum. Uh-huh. I per estalviar costos, entre el 8 i el 12, vam plantejar una subhasta de llum. A veure qui oferia per la despesa que teníem nosaltres. Uh-huh. Saps quantes empreses van oferir?
Ni idea.
Una. La que ja teníem. Per tant, això demostra que la competència entre elles, per les grans comptes, és escassa. No crec que hi variat molt des de quan jo vaig fer fins ara.
Ja veus. Escolta'm, quan hem començat tot això, has dit una cosa impactant per qualsevol, no? Quan has dit, per què puja el preu de la llum? Perquè és una presa de pèl.
Sí.
Per què és una presa de pèl?
Mira, t'explico. Aquí tenim a Espanya, però no només a Espanya, a Europa, diferents lobbies. El non plus ultra, el gran, el poderós, el fantàstic, és les elèctriques. Les elèctriques, en 1997, pressionen perquè la Comissió Europea el que liberalitzi el mercat, que no és veritat, que al final acabarà desregulant. Quina diferència hi ha entre liberalització i desregularització? Liberalització és que el sector públic deixa d'intervenir, però en el mercat hi ha moltes empreses que competeixen entre elles. I aquesta gran competència entre elles determina que els preus aniran a la baixa. Desregulació és que es passa d'un monopoli públic a un monopoli privat. Per tant, és el que van fer. A partir d'aquí van contribuir a fixar un sistema de preus. El sistema de preus és, explicant-lo en dades d'avui, que si jo, per exemple, tinc un cost de l'energia hidroelèctrica de 11 euros, un de les nuclears de 22, un de les eòliques de 30, i resulta que la del cicle combinat, el cost és de 180, uh-huh, el preu és una mica més de 180 euros megawatt hora. Llavors, jo per les eòliques, per la hidroelèctrica i per la nuclear, m'estic forrant. Això se l'anomena aquest forrar-se, perquè el preu el marca la tecnologia més cara, beneficis caiguts del cel. I això s'ha consentit a les elèctriques, Toni, des de 1997.
Déu-n'hi-do.
Però t'explico més. Uh-huh. T'explico més. Mira, en aquest pas de la regulació a la desregulació, les elèctriques diuen que les anirà molt malament i que necessiten una compensació. Les necessiten que hi hagi un preu mínim, fixat, imagina't, quantes empreses tenen un preu mínim en el mercat? Ninguna. Les elèctriques sí.
Que fort.
Les donen per competir, que és el que haurien de fer, 8.868 milions d'euros.
Vinga.
Però després la situació del mercat canvia i al final les acaben donant 11.500 milions. La diferència de lo que les donen respecte als que l'havien de donar no l'ha reclamat ningú ministre d'Economia. Des d'aproximadament l'any 2000 fins al 2019, llavors, diuen les elèctriques que amb el que cobren no és suficient pels seus costos.
Ja.
Clar, tu diràs, farà l'administració pública una auditoria de costos? No, signa el que diuen les elèctriques. Saps quan li hem pagat?
Quan?
39.120 milions d'euros.
És al·lucinant, eh?
I ara que avui presentava i beneficis Iberdrola i es presumien que serien màxims històrics, encara diuen que ells no les estan força bé. Llavors, senyor Ignacio Sánchez Galán, per què vostè buida a l'agost els pantans de Zamora? Per què els buida? Per maximitzar els beneficis.
Yeah. Escolta'm, i tot això no obliga d'alguna manera a les autoritats, i perdona perquè aquí me'n vaig una mica...
Sí, sí.
Bueno, no, en realitat no me'n vaig a l'economia, a fer una aposta per les energies alternatives. És a dir, l'energia solar, l'eòlica, amb una mica tot.
Sí, però això és un avantatge i és un problema. Mira, això, tu has de fer una aposta per noves tecnologies quan aquestes són viables. Quan aquestes no són viables, llavors és llançar els diners. El José Luis Rodríguez Zapatero i el ministre Sebastià van pagar de primes a les renovables, més de 100 euros garantits per megawatt hora.
Yeah.
Una barbaritat, una salvajada. Això encara ho estem pagant. I forma part de lo que es considera dèficit tarifari. En segon lloc, el que tu tens és que aquestes energies no produeixen electricitat en totes les franges horàries. l'eòlica et produeix quan hi ha vent,
sí.
la solar et produeix quan, en aquest cas, hi ha sol.
Sí.
A partir d'aquí, necessites una energia que t'ho estabilitzi. Aquesta pot ser la nuclear, però també el projecte, com a mínim, fins a aquesta crisi energètica, era que la nuclear retirar-la. Val? I el que podem tenir un problema, perquè tu has de compassar dues coses. Has de compassar la retirada, que no pot ser d'avui per demà, dels combustibles fòssils, i l'arribada de les renovables.
Mm-hmm.
Si l'arribada de les renovables és més tard que la retirada de les de combustibles fòssils, tindràs un preu de l'energia que riu-te del d'ara, serà molt superior. És en un procés de transició energètica, i en aquest procés de transició energètica hem d'anar amb molta cura de ser els suficients hàbils de combinar les diferents possibilitats d'energia. Ara, com sempre, amb una incògnita. Si aconseguim produir massivament hidrogen lliure, s'ha acabat la història.
Yeah.
Ja tot està solucionat.
A veure què passa. No sé si ets optimista quan mires cap al futur amb tot això.
Jo sóc, primer, sóc optimista, però després és que jo crec que estem no en una dècada qualsevol, estem en una dècada de les que seran més sonades del segle XXI.
Per què?
Per canvis, molts canvis. Escolta, és que se'n va l'automòbil, que ha estat el motor de l'economia durant moltíssims anys...
Deixa'm que t'explico una cosa. El dissabte, per primera vegada a la meva vida, vaig pujar amb un Tesla. Un Tesla d'aquests que tenen 400 cavalls i que són absolutament elèctrics. No és per fer publicitat, no, és simplement per explicar l'experiència. Va ser no pujar amb un cotxe, va ser pujar amb una altra cosa.
Sí, sí, sí.
És impressionant.
Sí,
és
però que... són 80.000 euros, eh?
Sí, no, que sí, que sí. Però estem com tot, és a dir, estem parlant... No són 80.000, però és igual. Però estem parlant de allò que ve. Ara és molt car, d'aquí un temps...
El model de meu cunyat són 80.000.
El de la persona que jo vaig pujar em sembla estar pels 55.000, 60.000, no ho sé. Que són molts diners igualment,
sí, sí,
eh?
Sí,
que,
sí,
és,
sí.
Que és molts diners. Però el que sí que veus és com tot està canviant. Com efectivament ja els cotxes són diferents, tot el que farem serà diferent, no?
Sí, sí, clar, això és un canvi. Després, ara no l'estem contemplant de forma adequada perquè estem molt impactats encara per la pandèmia, però l'èxit que han tingut les vacunes basades en l'ARN és espectacular.
Yeah.
I el que pot comportar per, d'alguna manera, fer que malalties que són absolutament devoradores puguin ser curables... Això són unes expectatives fantàstiques. I si a la vegada el que veiem és que progressivament l'economia funciona cuidant el medi ambient, que aquest és el principal repte que tenim, Llavors estem davant de, jo el que crec, que tothom estaria molt més content. Un món millor, en el que podríem viure més anys, i ja sol ens faltaria que repartís una mica millor la riquesa.
Ja. Yeah. Doncs la veritat és que això està molt bé. La veritat és que està molt bé. A mi una de les coses que m'està agradant molt últimament, probablement la pandèmia, això ens ha donat una petita bufetada a tots a la cara, és que la lluita ecologista està sortint de l'argumentari polític, o si més no s'està tornant molt més transversal. És a dir, abans si ecologista era només una opció d'esquerres, i d'esquerra a esquerra, no de centre-esquerra, d'esquerra a esquerra, no? I segons anaves variant, doncs anaves baixant a la intensitat l'ecologisme. I a dia d'avui, ecologista és tothom, i això és meravellós.
Sí, sí, tens tota la raó. Llavors, però també hi ha diferents tipus d'ecologisme. Aquell ecologisme que diu que és imprescindible que perquè triomfe tenir cura del medi ambient al decreixement econòmic, amb el que jo no estic d'acord, perquè, per exemple, jo sóc partidari de l'aeroport de Barcelona, entre altres coses, perquè l'humedal que és la Ricarda no és tan essencial com molts diuen, no el dic jo, el diuen biòlegs que jo he consultat i dels que em fio, i que crec que a la vida la qüestió és compatibilitzar-lo. Jo, Toni, no sóc amic de canvis bruscos.
Yeah.
De passar del blanc al negre o del negre al blanc no m'agrada.
Aleshores no t'agrada gens el que li està passant al Barça, no?
Perdona, estem parlant... estem parlant d'un altre tema. No, però escolta...
No, perdona, tu no havies concretat.
Sí, sí, però...
Tu has dit, però, a mi no m'agraden els canvis bruscos.
Jo el dic obertament. Jo, si el Barça baixés a segona, bueno, la felicitat que seria...
Quina mala persona.
Seria una felicitat tan impressionant... I
però tu creus que baixarà?
No.
Això redreçarà, home, això redreçarà.
És una qüestió d'estat, és una qüestió d'estat. Ni parlar-ne. El Barça i el Madrid no poden baixar mai.
Què sembla el derbi del cap de setmana?
Pues la veritat és que li tinc...
Home, després del que va fer l'Espanyol amb el Madrid...
Sí. Li tinc poc interès, per la senzilla raó de que, escolta, em sembla que hem guanyat 3 dels 4 últims partits. I la veritat, la confiança que jo tenia en l'equip, més que en l'equip, la confiança meva està en l'entrenador.
Yeah.
Mira, jo he après en el futbol un tema que no és molt tècnic, però que és molt humà. Si l'equip confia en l'entrenador, les coses tendiran a anar bé.
Yeah.
Si els jugadors no confien en l'entrenador, ja l'ha empalmada.
Ara, d'aquí una estona, després de les 5... farem taula de Barça, de veure què passa, no? Perquè tenim molts temes al damunt la taula, estem molt nerviosos.
Toni, la... ja ho saps, d'anar malament...
El més divertit és que després me'l trobo molts dissabtes al matí esmorzant a una penya blaugrana.
Bueno, però és una cosa molt normal. Sí, van els meus amics i jo no deixaré d'anar...
Per això ens trobem allà.
Simplement per una tonteria.
Gonzalo, un plaer, com sempre. Igualment, bona setmana. Toni. Fem una pausa a les 5, ara tornem.